Podcast.
Via lliure. I arribats al setembre, hi havia aquelles persones que de vegades ens feien aquella pregunta. I quan arribem al setembre, el bazar estarà obert? O la crisi econòmica o la crisi del Covid se l'hauran dut per davant i ja no tindrem persianes per reixecar, carrerons empedrats per caminar, sorpreses i meravelles per descobrir. I dic, home, perdoneu, com voleu que un emblema del programa que ens ha donat tants gaudis al llarg de tantes coses fantàstiques al llarg d'aquests anys, no puguem tornar a sentir la seva sintonia. Què tal, Albert Berlegui? Bon dia.
Bon dia, Xavi Bundó.
Ben retrobat.
Moltíssimes gràcies. Caram, quina introducció més maca. Tots estàvem esperant, jo primer, evidentment, eh?
Sí.
Perquè és allò que et vaig dir, eh? Quan acabes la temporada,
sí,
hi ha unes presses, unes corredisses
tothom...
per marxar,
perdona,
però noi...
és que la que tanques la porta i ha marxat tothom. Tothom dius, bueno, però volia dir adéu a algú.
Adéu, on esteu?
És una mica com... com el Tres Estrelles, no? La sèrie del tricicle, que sempre s'anaven sense pagar. Hi havia un senyor que sortia amb les factures. I clar, això era la corredissa de vacances.
Però, noi, mira que van passant els dies de l'agost, que sí, que hem desconnectat, que han anat molt bé les vacances, que no ens en recordem. Anem a tots els tòpics que s'havien de dir, ja els hem dit. Però, ostres, jo feia un parell ja de setmanes que deia...
Notaves alguna cosa, eh?
Ostres, ja aquella ansietat, allò de dir, un dia va, que hem de començar, que em portem 270 d'edicions de Besars, que anem per la setena temporada del Besar, Xavi.
És que
ho analitzes des que ha estat a l'aire i dius, un dia, Déu-n'hi-do, no?
I una cosa bonica és que jo, per exemple, no havia sentit la sintonia i no havia sentit aquesta música tan esplèndida, que molts oients ens pregunten cada setmana quina és, i que l'Albert no es cansa mai de repetir, i saps aquella mateixa sensació que crec que l'hem descrit alguna vegada quan tornes de vacances, si has tingut sort de fer un petit viatge, i la casa està tancada amb les persianes abaixades i aquell moment d'obrir la porta, que tens una sensació estranya de lloc que no és ben bé el teu, però evidentment que el reconeixes amb una certa olor que potser no és la que estàs acostumat, i dius, ah, sí, i de mica en mica vas notant la confortabilitat del retorn, no? Doncs a mi aquesta música, aquestes notes m'hi porten.
Doncs ho celebro, clar que sí. I tant.
Bé, no sé si encara tenim... Jo crec que sí, no?
Sí, han arribat cartes, però a veure, amb 7 setmanes...
Ui.
Una, dues,
veig
tres...
postals, per
quatre
això.
Postals,
sí.
I tres cartes.
A veure, que la gent ha estat gaudint, eh?
Sí?
Berlegui.
Deixem...
Què?
No comencem.
Què vols dir, no comencem?
No comencem a fer el pluricó ni res, no?
Perdona, Albert.
Vaja, no sé, eh?
Però
tenim encara...
Que vam gastar totes les cartes
no,
de...
No, tenim encara unes 5 o 6, em sembla, si no recordo malament, el bústia de baix, eh?
Jo fes el que tu creguis.
No, que em sembla que encara
si tu creus que s'ha d'aixecar una...
No.
Però
no.
Estàs en prealerta?
Jo diria que encara no. Jo diria que és pre. Sí.
Bueno,
no, perquè llavors
no comencis a estressar el personal.
Els oients diran, ostres, no, que ho vaig enviar. I diem, no, llavors, clar, ja se sap, correus. Vull dir...
No, però bé, veig que algunes són postals, entenc, de vacances, no?
Sí, saps què? Això, mira, clar, ara no les he revisat. Clar, jo tenia ja preparades les de sota, llavors...
Sí.
Clar, a més, les de sota, pensa que la més antiga és, atenció, del mes d'abril.
Abril.
És l'abril. L'abril ja... Vam estar mesos llegint les de novembre,
te'n
recordes, eh?
Sí. De l'últim pluricó, vaja.
Va, anem a obrir les cartes. Mira, però abans que res, no sé si recordes l'última edició del Besar, que vam llegir una carta del nostre oient amb la cal·ligrafia impagable,
Sí.
Recordo que en aquella
carta... La
millor
cal·ligrafia que hem rebut mai, sí.
Correcte. I deu ser un dels oients nostres més veterans que tenim, eh? Doncs recordo que en aquella carta va dir el 6 de setembre, és a dir, demà passat, faré 88 anys.
Home!
Doncs escolta, la nostra enhorabona, la nostra felicitació per aquest aniversari, ni que sigui avançat. Clar que sí, eh? Mira, i la primera carta que ens arriba, home, doncs mira, és un altre senyor, no de cal·ligrafia impecable, sinó de cal·ligrafia completament reconeixible, que és la gòtica cal·ligrafia del senyor Joan Bernández, que ens ha escrit ja moltes vegades i que, recordem, va ser el primer oient que ens va escriure aquí al Besar. Ens escriu una carta amb una mena de postal molt antiga, però molt antiga.
Bueno, és gairebé... És una... A veure...
Jo diria que és als anys 30.
Això és el que t'ha de dir.
És en català, això, eh?
Ah, és en català.
Sí.
Perquè la imatge és una mica de la cosa folclòrica aquella del franquisme.
Correcte.
Que era por regiones i... No? Territorios i
regiones. Això mateix, 30-40, eh? I llavors de baix podem llegir
però
una...
Però si és 40 ja no crec que sigui...
No, home, precisament per aquesta mena de coses sí que deixaven una miqueta... però vaja, en els primers bueno, temps del franquisme
explico, no. Explica que el que s'hi veu bàsicament són
sí,
dos balladors de...
Sí, són dos balladors de sardanes.
O sardanes amb... o que són això d'esbart, no? Una mica esbart d'ensaire.
Perdona, sí, sí, sí. Esbart d'ensaire, ella amb la indumentària de pubilla, ell amb la barretina, i encaren els seus rostres joiosos cap a la Verge de Montserrat. Eh?
Ah, sí? No l'havia vist,
la Verge
de Montserrat.
Sí, clar.
Boníssima. Sí, 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 clar. Perquè allà hi ha la muntanya i es veu, efectivament, la Moreneta.
Això mateix. I abans hi ha una llegenda que...
Ah, no, però estan ballant una sardana, eh?
Ah, sí?
Sí, home, sí, perquè aquí es veuen les mans d'altri al voltant.
Sí.
I el que passa que no veig on acaba la sardana perquè no hi ha... Bueno, en fi. És un ball folclòric català.
Això mateix.
No? Vull dir, de les tierres catalanes.
De l'Escolania la veu al cel han escoltat i el so de l'oració ressona per tot Montserrat.
Veus?
I la carta pot dir el següent. Lleida, 27... Home, ja està, 27 d'abril del 2022. Ah. Clar, ja està. Ah. Benvolgut, senyor Berlegui. Avui és d'alegria celebrar. Visca la Moreneta de tot cor. Rebi la salutació d'un oient, Joan Bautista Hernández García. El camí a bon terme arriba, vorejant el Llobregat, a del seu lamentent mare li donaré l'amor cobejat. Així obtindrà la recompensa de lloances i goig d'aquest pelegrí pietós que fa via sense temença al capdavall de l'esforçat jorn, prop d'ell avui repòs, sigui l'ànima i el cos per tots arreu del món. La carta del senyor Joan Baptista Hernández, que, recordem, va ser la primera persona que ens va escriure. I l'altra és una carta que ens arriba... Bé, la primera, perdona, ve de Lleida, recordem una vegada més.
Sí.
Ve de Lleida. I la segona és una carta que ens arriba, atenció, des de Barcelona. I ens la remet una tal senyora... O senyorita, com es deia anys enrere, Alicia Moya Pardo.
Alicia Moya Pardo. A veure.
Extraiem de dintre.
Per què dius senyoreta?
Perquè abans es deia...
Però si no,
senyora per... o senyorita.
Ah, vale.
I llavors deia...
Quan ho anticipaves, diguem-ne,
sí,
estàs dient la frase prèvia sense saber ben bé què et dirà.
I llavors quan deien senyorita i deia, ¿será porque usted quiere? És que
quin
és una
horror.
Cosa tan...
Quin horror.
Coses d'aquells temps. Coses tantes que en deien,
Per favor.
15 de maig del 2022, estimats Albert i Xavi, com que no ens coneixem, us poso les meves dades. Em dic Alicia, tinc 70 anys, que vaig fer el Dia de Reis, sóc i visc a Poble Sec, estic jubilada i faig coses... perquè sóc catalana. Mireu, fa uns anys que vaig aprendre a escriure en català. Veureu alguna falta. Per la meva edat, adivinareu que la meva educació a l'escola de monges va ser 100% en castellà i fins i tot no em deixaven parlar català amb la meva germana que anava a la mateixa escola. Recordo un dia, pel passadís, parlava amb ella, esclar, en català, i la monja, que passava per allí, ens va dir que parléssim en castellà. Li vaig dir que érem germanes i parlàvem com a casa, i ella diu, és de mala educació hablar de manera que no entienden nuestras compañeras. Les companyeres també eren de Barcelona. Explico això perquè quan escolto les tonteries que es diuen del català i del castellà a l'escola, se'n fa tot plegat molt pesadet. També vull dir que m'agrada saber fer servir, parlar i llegir en castellà, que també és un idioma bonic, a part de pràctic. De fet, m'encanta ser bilingüe. M'encanta el vostre programa, escoltar el Besar de les Sorpreses dissabte i diumenge. M'aixeco d'hora i tot fent un cafè amb llet acompanyat d'una torradeta amb mantega i confitura, és un plaer viatjar de la mà de l'Albert i al costat del Xavi. Ho feu tan bé que sembla que hi siguem allí on ens portes. Ah, me n'acabo d'adonar que feia anys que no escrivia a mà. Potser alguna llista de la compra, la llista, o del que li he de consultar al metge, i poca cosa més. Veig que la connexió entre el que em passa pel cap i la mà que escriu és impressionant. Ho hauré de fer més sovint. Moltes gràcies pel programa, tots els teniu una veu que enamora i dona tranquil·litat, transmet afecte i carinyo. Molt millor que qualsevol pastilleta. Continueu així, si us plau. Una forta abraçada de l'Àlicia.
Mai m'havien comparat amb una pastilleta.
Doncs mira, hi ha sempre un primer moment per tot, Xavi.
Ella diu que fa... Moltes gràcies a l'Àlicia, evidentment, i al Joan Baptista, però ella diu que feia temps que no escrivia a mà.
Doncs escolta, Déu-n'hi-do,
no es nota,
perquè, escolta, en absolut.
He de comentar que aquesta carta arriba amb un doble segell de Montserrat Cavallé,
sí,
que no sé si és el que toca enguany.
Sí,
o...
però jo diria que no calia. Jo et sembla que amunt ja n'hi havia prou,
Doncs mira,
em sembla que amunt ja n'hi havia prou.
Un extra per correus.
Sí,
això mateix. Qüestió, que on han anat a comprar els segells. Bé, anem amb... ja sabeu que agraïm, com sempre, que ens envieu cartes, que ho podeu fer ara, sobretot esperant que no es produeixi el desenllaç fatídic en què l'Albert Berlegui comenci a ploricar pels racons i digui que ja s'ha acabat i que quin drama i que després de tantes temporades la gent ja no vol escriure,
que han canviat
els temps, que totes les cartes que s'havien d'enviar han estat ja enviades amb un to fatídic gairebé... Bueno,
planyívol.
Èpic de la... Vaja, de l'epopeia grega, una mica. Doncs bé, si voleu evitar-ho, envieu cartes perquè no arribem a aquest punt a l'adreça habitual, que ja sabeu que l'escolta condicions són les mateixes de sempre. L'adreça és el Basar de les Sorpreses a l'Avinguda Diagonal 477, a la planta número 15 del Codi Postal 08036 de Barcelona. I el compromís és el mateix de sempre, com dèiem, intacte. L'Albert les llegeix totes i les respon una per una i de forma individual. Bé, espero sí. que no te n'hagis anat de vacances amb el Beurlec Express i hagi tornat amb algun tipus de problema.
No.
No.
L'he anat a revisar. De fet, aquesta setmana he fet la revisió que pertocava.
Ja toca.
Bàsicament que tot estigui correcte. Sí, sí. I sobretot m'he assegurat que el destí que marquem ara sigui el correcte. No ens passi com última vegada que el meu fill va tocar allò i se'n vam anar, no sé on ens vam anar l'altra vegada.
No, vull terrible. Dir que... O sigui que el tenim tot bé, tot arregladet.
El tenim
arregladet,
tot bé, tot bé. I avui, de més, a mera, marxem a Moscou.
A Moscou?
A Moscou, sí, sí. On el passat mes de... No et queixaves que tens molta calor, tu? Doncs mira, anem a Moscou, on el passat mes de juliol es va produir una notícia molt anecdòtica, però que per la seva particularitat jo em sembla que convida a la reflexió. I és que a vegades fets molt trivials poden ser d'allò més reveladors. A veure, abans que res, mira, t'he portat un jersei, un jerseiet.
Perquè has mirat la temperatura.
Perquè la temperatura i la cosa pinta que està fresqueta.
Fresqueta a Moscou.
Sí, sí, fresqueta. Estàs preparat?
Sí, home.
Sí? Doncs apa, som-hi.
A veure si anem a Moscou, perquè clar...
Sí, perquè...
La màquina aquesta, últimament... Què és això? T'he de dir primer, Albert, que estava intentant posar-me el jersei i no m'hi cap,
Què dius?
Però... No, estic botifarró, ara.
Però tu no, però tu no tens una...
No,
tu
no, t'has equivocat la talla.
He agafat una...
Una L.
Una L. Tu no, agafes una L?
No, per això que has agafat...
No, home, que havia de ser... Tens una L?
És una L.
Ostres, mira, que he demanat una,
sí,
una més gran per tu.
Sí, culpa de l'altra. Bueno, en fi, no és
mira.
No, però estic bé, estic bé. Però el que no sé és que nas... És que nas on està... Qui és aquest senyor que
mira,
parla?
Mira, aquest senyor que parla, parla en rus, fixa-t'hi,
Sí, no, clar.
Ens trobem en un dels molts campionats d'escacs...
D'escacs?
...que se celebren a Moscou.
Aquí en saben molt.
Sí, sí, sí. A veure, com se sap, aquí és un esport nacional, hi ha molta afició. Mira, sembla que han començat ara.
Però són nens els que
estan jugant, clar, molts nens, efectivament. I molts nens ja de ben petit hi juguen. Bé, doncs, ara fa unes quantes setmanes...
És bestial,
Fan la cara tots de Gary Kasparov i de Karpov.
No t'hi vulguis trobar jugant escacs amb aquests nens,
No,
perquè la pallissa pot ser...
És que no passo ja del peor, ja, vull dir que... Fa unes setmanes es va organitzar unes partides on hi participava un nen de 7 anys que jugava una partida amb un robot. Sembla que en un moment, en Christopher, que així s'anomenava el nen...
Aquí, a Rússia?
A Rússia.
Jo deia Christopher el nen.
Sí, jo és que, a veure, no sé, jo no sé la pronúncia russa de Christopher, que deia ser Christoph. Christoph, deu ser Christoph, no?
Deu ser Christoph, potser.
En Christoph va fer un moviment massa ràpid i el robot va interpretar-lo malament, de manera que li va agafar el dit al nen i li va trencar.
Què dius?
Sí.
Però com li ha d'agafar el dit al nen?
Bueno, perquè el robot agafa les peces i les col·loca al lloc que pensa que ha de guanyar el nen. I el nen va fer un moviment estrany... I el robot va dir, saps què? Doncs patapam. Va interpretar-ho malament.
Però,
va interpretar, estem ara qualificant antropomòrficament el robot amb una qualitat humana, Bueno, perquè es veu que van ser necessàries 4 persones per separar el robot del nen.
Ai.
Que malgrat l'ensurt i que va necessitar que li inquisessin una mica el dit, va poder acabar la partida sense cap altre més incident. Això sí, no sabem qui va guanyar.
Ah, no sabem.
Vull dir que desconec...
És una mica aquesta...
A veure, què passa?
Quan passen aquestes coses, sempre, si hi hagués aquí el senyor Marcel i Virgili, recordaria la seva pel·lícula fetitxa, que és Almas de Metal, pel·lícula, en fi, que va tenir la seva versió en forma de sèrie amb Westworld, HBO Max, i que parlava, en fi, de tota aquesta cosa que, en fi, ja no deixa de ser un lloc comú, que és els robots que acaben tenint vida pròpia.
Correcte. És que aquí és on vaig anar, perquè a tot i que els organitzadors van declarar que en els 10 anys que porta el robot funcionant, 10 anys, jugant simultànies a escacs, mai s'havien trobat en un cas
sempre,
semblant.
També sempre ho diuen, això,
Això, així, mai
ens havia...
Això és l'equivalent de la notícia, que s'ha produït un assassinat i era un
vecino... Sempre saludava.
M'hi abri la puerta i sempre saludava,
sempre saludava.
Doncs es veu que mai havia passat una cosa semblant, però com es pot suposar, clar, les reaccions es van multiplicar, des de dir que el robot havia violat la primera llei de la robòtica d'Isaac Asimov, ja saps, no es pot causar cap mal a un ésser humà, fins a apuntar que, home, els robots tenen mal perdre, aquesta seria una altra, o que avui és un robot el que ha trencat el dit al nen i demà s'enviarà el Terminator al passat per matar la Sarah Connor. Val? Fins i tot Gary Kasparov, que fa anys es va enfrontar amb un robot,
sí,
recordem,
home,
el Deep Blue,
Deep Blue,
va fer un tuit dient us ho vaig advertir. Bé, bromes a banda, a mi m'ha cridat molt l'atenció aquesta notícia i és per això que dedicarem un Basar de les Sorpreses, el 271 i primer de la setena temporada, al pobre i fracturat apèndix trencat d'aquest nen. Avui la D. La D de dit. allò que anomenem les extremitats articulades de les mans i els peus dels éssers humans
els dits.
I alguns animals vertebrats, això mateix, els dits, són potser la primera part del nostre cos que ens reconeixem de petits.
Ah,
de ben segur que una de les primeres cançons que escoltem, ara no ho sé, perquè ara les cançons han canviat molt, però és aquella d'agafar els ditets del nen i recitar allò de aquest és el papa, aquest és la mama, no? Aquest fa les sopes, aquest se les menja totes, i aquest diu piu, 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 que no n'hi ha pel que caniu. Què? Tu havies cantat això a l'Arnau i a l'Oriol o no?
Aquest en concret no.
No?
Però podia... Hi ha varietats d'aquesta.
Bueno, i ara, com que hi ha tants tipus de famílies, les monoparentals, les d'unes de les altres, clar, això del papa i la mama, això és una
família
normativa que això ja queda molt antic.
Sí.
Amb 5 dits a cada extremitat, de diferent mida i gruix, resulta, no cal dir-ho, un element imprescindible a la nostra vida.
Aquesta manera de definir tan racional, la merda, de veritat. Diferent mida i gruix... De veritat, en fi.
No només serveixen per agafar objectes i per percebre bona part de la nostra realitat, sinó també perquè ens identifiquem amb ells. Recordem que les empremtes dels dits són personals i úniques. I no cal dir que cadascun dels dits tenen una gran importància a la nostra cultura.
Què vols dir? Ara anem repassant. Anem per les mans, entenc, no? Els dels peus,
sí, no, els
no
peus
tenen
no.
aquesta transcendència,
no,
sí o no?
No tens, clar.
Vull dir, culturalment és com que, bueno, el de dalt, el de el gran, el petit...
Sí.
Els del mig és com que tenen poca...
Justoc, sí, clar. És que ni els primers ni els últims, una cosa...
Si falta personalitat.
Sí. No, i de fet diuen que d'aquí a moltes generacions els dits dels peus desapareixeran dels
éssers
humans. Sí, perquè no els fem servir.
Home, sí que els fem servir.
Ah, sí, per què? Digue'm, utilitats pràctiques dels dits dels peus.
Per estabilitzar-te el caminar.
No, però serà una perllongació del peu, però...
Jo crec que...
per estabilitzar-te.
Crec que... Sí, home, sí. A veure si no fa servir el peu quan camines, ai, el dit.
Sí,
igual.
Però...
Va, no sé, no fem teories científiques que desconeixem absolutament.
No és el moment, ara.
Bueno, va. Anem dit per dit de la mà.
Dit per dit de la mà, sí.
Entenc que el gros, el polze...
Comencem
pel
polze, el dit gros, el primer dit d'una mà. Podríem dir que, home, és el dit que té més personalitat. És el que té entitat pròpia. Fins al punt que durant molts segles va donar lloc a una unitat de longitud, la polzada, que presentava variacions. Una polzada romana són 24,6 mil·límetres, una espanyola 23,2, una francesa 27,7, l'anglosaxona, que encara sobreviu, és de 25,4 mil·límetres. El dit polze va inspirar un famós conte dels germans Grimm, el polzet o pulgarcito. El fem servir per fer autostop, però també indiquen o indiquem aprovació. El fem servir quan tot és correcte, o en àmbits digitals, en una de les icones més utilitzades a WhatsApp o a Facebook, quan alguna cosa ens agrada. I ens pensem que el polze cap amunt o cap avall decidia la sort dels gladiadors a l'arena del circ,
sí,
però
clar.
Era just al revés.
Com que no?
El polze cap amunt significava l'espasa enlairada i, per tant, la mort del gladiador.
No fotis.
I el polze
però
cap
si
avall...
Hemos sido engañados.
Hemos sido... Ara ho has dit.
Perdó, o sigui, el polze amunt era
el
la mort.
El polze amunt era la mort del gladiador.
No.
I el polze cap avall era la vida perquè era com l'espasa quedava enterrada i, per tant, es perdonava la vida del gladiador.
Bueno, i hem de dir també que el polze, la importància transcendent que té per qualsevol estudiós darwinià, diria, fins i tot. Bueno, això del polze, no sé si en català és oponible, oposable, que és el que ens diferencia de la resta dels homínids, no? La posició de la pinça depèn del polze. Si no... Bueno, si voleu, el Cosmo Caixa hi ha el clàssic, la clàssica visita a la zona de baix, que hi ha una mena d'estri per posar-te-la a la mà i que no puguis fer el gest d'oposar el polze.
Ostres.
I llavors et conviden a que facis qualsevol tipus d'activitat, des d'obrir una ampolla a cordar uns pantalons amb el polze enganxat a la resta dels dits. I no acaba de sortir bé, no?
Va,
anem pel següent o no?
Va, endavant. Va, el dit següent és l'índex. No sé si és el del didal. El del didal és el del dit índex? Ara no t'ho sabria dir, És el que es fa per protegir mentre vas cosint, no?
Bueno, tu i jo no cosim gaire, es nota, no?
És evident que no. El dit següent és l'índex, que en català també rep altres noms,
no? Potser no.
A veure, el nostre...
Ara no sé on es pot
dir. Ostres, estem quedant fatal, Xavi, estem quedant fatal,
Del tema mis labores no acabem de...
No massa, no massa. Ara una ràpida consulta, podem esbrinar-ho. Rep altres noms no massa coneguts, com el dit saludador o el dit mestre. També se coneix com el dit assenyalador o el dit apuntador.
Home, és el que assenyala tot.
Això mateix, perquè no oblidem que les paraules índex o indicador venen d'aquí, del dit índex. I no ens enganyem, el dit índex és el que talla el bacallà. És el dit imperatiu, el que indica on hem d'anar, però també el que diu que no. El que quan l'acostem a la boca indica silenci i el que es fa servir a vegades quan es guanyen competicions esportives. El trobem molt present a les religions monoteístes i es diu que a l'hinduisme el dit índex de la mà dreta no pot tocar cap aliment perquè és considerat impur.
A veure, Berlegui.
Què passa? Tenim l'aclariment sobre el didal?
Bueno, que no.
No?
Que no és l'índex.
Què dius ara? Ostres.
Clar que no és l'índex.
Què dius?
Sí. Es diu que... És que no, es nota que no m'he agafat una agulla, vamos, des de... normalment en el cor.
Sí.
O en l'anular.
Has parlat del dit del cor?
Sí.
Doncs parlem del dit del cor.
Anem. Anava a dir que el dit índex també té una altra funció per als que per primera vegada es posen a escriure.
Sí.
És que hi ha gent... Jo recordo, no sé si ho fa Quim Monzó, recordo un reportatge dels anys... devia ser dels anys 80, que deien que era l'home que escrivia amb un dit.
Ah, sí?
I era l'índex, evidentment. Escrivia tac-tac-tac-tac-tac-tac, només amb un dit, no la resta.
S'escriu amb els dos índexs, en tot cas.
Jo crec que només va fer servir el d'una mà.
Amb un, sí? Ostres, això és una proesa, això. És homèric, això, eh?
No sé si ho fa o van fer broma aquella vegada, però...
Coneixent el Monzó, segur que sí, eh? Va, el següent dit de la llista és aquest, doncs el del didal. Va, el més llarg i és el dit del mig, també conegut com el dit mitger, el dit gran, el dit llarg o el dit del cor, perquè antigament es creia que hi havia una vena, la vena amoris, que anava d'aquest dit al cor directament.
Ah, oh!
El dit del cor pot expressar un dels gestos, les coses com siguin, més ofensius que hi ha.
A la nostra cultura.
A la nostra cultura, que és aixecar-lo mantenint els altres plegats.
Sí, sí.
No deixa de ser, òbviament, un símbol fàl·lic on els testicles representen, evidentment, la resta dels dits plegats.
Tu diries que això és una... O sigui, la botifarra no és això, no? Ensenyar el dit...
Ostres!
Del mig.
Ara no t'ho sabria dir.
Perquè és una mica fer botifarra, però tinc la impressió que fer botifarra és més aviat el gest aquest de picar una mà amb el braç.
Ah, sí.
Saps? I no ben bé això. Sí. I el picar la mà amb el braç s'està perdent i l'altre s'està reforçant.
Sí.
I deia això de que no és... És a la nostra cultura, perquè, per exemple, els britànics fan servir la ve de victòria invertida.
Efectivament.
I crec que són els grecs els que ensenyen la mà sencera.
Ah.
I no sé si són el Brasil que fan el gest de tot ok, aquest de unir el polze i l'índex.
Com a...
Perquè allò és un anus.
Sí.
I bueno... Vull dir que...
Les coses més guades, per entendre'ns...
No, has de vigilar tots els gestos, perquè clar, si tu vas a Brasil i dius com estàs, i... has de vigilar.
És curiós, perquè a més, quan el creuem amb el dit índex, pot ser un desig de bona sort.
Ah, sí.
O que estem mentint.
Correcte.
Allò que es diu, també. Que estàs enamorat. No, vull dir que... Va, anem per un altre.
L'anular.
Això mateix, que també és conegut com el dit de l'anell, perquè a l'antiga Roma es col·locaven els anells de casament en aquest dit. A Catalunya, recordem, és a la mà esquerra, mentre que a Espanya s'acostuma a portar a la dreta. També a casa nostra se'l coneix com el dit gandul, perquè no sembla tenir massa utilitat. Antigament es creia que tenia propietats medicinals. En llatí se l'anomena digitus medicinalis, i en alemany, Arzfinger. Però també en algunes llengües no té nom. En rus, per exemple, és conegut així com el dit sense nom. I arribem al dit petit, que també té altres noms com manovell, manuell, gorrí, manutxi, garranxet o corronxet. És el que en castellà diem el meñique i que també té molta tradició cultural. Tradicionalment, quan dues persones entrellaçaven els dos dits petits, es feien una promesa i es deia que si algú dels dos la trencava, s'havia de tallar aquest dit.
Hosti, això es deia, eh?
Això que sí.
Jo no m'havia quedat amb el gest aquest d'abraçar un dit petit amb l'altre, com dient, això, anem a mort, tu i jo.
A mort, doncs mira.
Però no sabia que
la mort
fons,
del dit,
en el fons el que t'estaven dient és com traeixis del tallo.
A la Xina es considera vulgar ensenyar el dit petit a una altra persona. A Indonèsia, si algú assenyala el cap per avall, vol dir que té ganes d'orinar.
Eh?
Sí. Dius, en lloc de dir on està el servicio, el lavabo, fas així, diu, al fons, a mà dreta.
Hosti,
vale? A Europa hi havia el costum d'aixecar el dit petit quan es bevia d'una tassa. Allò típic en anglès que hem vist, allò de beix la tassa, veus?
El dit que sobresurt. Però això no diuen que està mal...
És de molt mala educació, evidentment.
Ah, val.
Sí, abans era algú ho havia identificat com el còmode de la sofisticació, però al contrari, és el sumum de la vulgaritat. I ja que parlem del dit petit, doncs una cançó infantil que potser no ho és tant. Sí.
Això m'ho van explicar i no ho recordo ja,
doncs
però tenia molt mala llet aquesta cançó, no?
Ui, tant.
Aquesta cançó infantil,
sí.
No recordo el motiu, però...
El Joan Petit Comballa, recordem, una tonada infantil de casa nostra que ensenya els menuts, les parts del cos.
Clar, has de començar,
dit,
que si el nas...
La mà, el colze, l'orell, el nas...
El cul, llavors és que aquí la part de que fa gràcia...
Correcte, ha, els nens. Sí, sí, sí. La cançó deu el seu origen al Joan Petit, que era un pagès que a mitjans del segle XVI va capitanejar una revolta contra el rei de França i quan va ser capturat se'l va condemnar al suplici de la roda, on es mutilaven progressivament els membres del condemnat encara en vida. De manera que quan es parla del dit... Doncs és quan se li talla el dit.
Amb aquesta, amb aquesta parla, alegria, no?
Sí, quan es parla de la mà...
Amb el dit, 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 zas!
Igual, el colze, l'orell, el nas i el cap, que és la que tanca la cançó.
És el que tanca la cançó, el cap? Sí. És l'últim, eh?
Tradicionalment, sí.
Ostres.
Va, i de la cançó que es canta als petits on hi surt un dit, a un dit ben gran que tots haurem vist, que és el del Monument a Colom de Barcelona. El Monument a Colom és una de les estàtues més famoses de la ciutat. Recordem, erigida al capdavall de la Rambla, va ser construït a iniciativa de Francesc Rius i Taulet, llavors alcalde de Barcelona, a motiu de la primera exposició universal, la del 1888. Va ser dissenyat per Carrer Gaietà Boigues, que era el pare d'en Carles Boigues, el de les Fonts de Montjuïc, per entendre'ns, i és la figura del mariner genovès que corona el monument, que té dues particularitats. Primera, el dit que assenyala l'horitzó, que proporcionalment és molt més gran que el que li correspondria.
Home.
I que es va fer perquè, evidentment, fos més visible.
Des de baix et fan un dit petit i no acabes de veure bé.
L'altre, que és allò que assenyala, que no és Amèrica.
Sabem la mida?
Ostres, ara m'has fotut.
És que jo recordo un episodi d'alguna sèrie d'aquestes catalanes de fa 30 anys i que feien com, que a mi em va semblar absolutament desproporcionat, que un dels personatges acabava dintre del dit de Colom.
Home,
evidentment, no fa un metre. Però potser mig metre sí, eh?
Doncs,
40 o 50 centímetres ben bons
sí.
Els pot fer el dit de Colom.
Ha de mantenir unes certes proporcions perquè no es vegi un dit que se l'hagi enganxat amb la porta. L'altra particularitat és allò que assenyala que no és Amèrica.
Correcte.
Com durant anys es va pensar, sinó tot just la direcció contrària. I aquí, bueno, hi ha hagut teories de tota mena, que la gent no entendria que assenyalés la Rambla, que és la veritable, diguem-ne, destinació cap a Amèrica, o que assenyala les Índies, perquè, clar, recordem que Colom originàriament anava a les Índies, o fins i tot que assenyala Gènova, que recordem que Colom era genovès.
A mi sempre se m'havia dit que és que assenyalava el mar i punt.
Sí, però el motiu és, per què assenyala el mar?
El mar com a... Sí, perquè no s'entendria bé.
Això mateix. No? Va, i d'un dit escultòric a un de literari, el que es guarda a l'Institut del Teatre.
Em confirmen que són 50 centímetres, eh?
Déu-n'hi-do.
De dit de Colom.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, sí. Mm-hmm. Vas dir que a l'Institut del Teatre
hi
ha un dit?
Sí, des de fa 100 anys, a l'any 1923, al Museu de les Arts Escèniques, on hi ha la seu de l'Institut del Teatre, guarda com a relíquia un suposat dit de l'il·lustre dramaturg madrileny del segle XVII, Pedro Calderón de la Barca.
Ostres!
La relíquia, que es troba en una petita vitrina i que estava acreditada per un acte signada el juliol del 1840, sempre desperta molt d'interès, perquè, clar, és allò de, ai, el dit del Calderón de la Barca.
Clar.
Però fa pocs mesos, en Salvador Mollà Solà, del Museu de Paleontologia de Sabadell...
Home, gran Museu de Paleontologia.
Va donar una ullada i va dir... Ui, això a mi no em sona que sigui un dit de mà.
Ja havia de sortir un expert. Després de 150 anys, va haver d'anar-ho a analitzar un expert.
I va dir, això és un dit d'un peu.
Què dius?
Sí. És
home,
callat,
no té la mateixa gràcia.
Correcte, li falta un pèl de dignitat.
Sí,
no ens enganyem,
sí, sí.
No és el mateix un dit de la mà que un dit del peu.
A no ser que Calderón de la Barca escrivís en el peu que ho desconeixem.
Va, i on hi ha molta, diguem-ne, de dignitat és en un dit pictòric ben famós, el de la creació.
Home.
La creació d'Adam és possiblement una de les obres més famoses i admirades de tot Occident. Recordem, és un fresc que forma part de la bòveda de la Capella Sixtina, que està als Museus Vaticans i que va ser pintat per Michelangelo Buonarroti als vols de l'any del Senyor de 1511.
El dit de la creació deu ser el dit més famós de l'art mundial.
De llarg, eh? L'escena en concret medeix prop de 6 metres, l'escena de la creació, eh?
Sí.
6 metres per 3, i com se sap, representa el moment en què Déu allarga la mà i amb el seu dit crea el primer home, que també té la seva mà estesa. Els darrers anys hi ha hagut diverses teories sobre la simbologia tot plegat, coneixent l'agnosticisme, l'agnosticisme d'en Miquel Àngelo, que deu estar envoltat d'una esfera que recorda un cervell, el que pot donar lloc a una simbologia més aviat incòmoda, però que també representa un úter, que és el símbol del naixement de l'home. Bé, podríem parlar molt del dit de Miquel Àngelo, però conformem-nos que és el dit pictòric més famós de la història.
Sens dubte, sens dubte. Bé, no sé, ara que hem d'anar acabant, no sé si continuaràs amb la bona costum d'acabar parlant de cinema.
Acabarem amb la bon costum de sempre en cinema.
Sí, tenia amb, la un cinematogràfic.
Amb un dit cinematogràfic, veure, molt famós, molt famós.
A veure, dit cinematogràfic.
Podria ser el de Willow. Hi ha un moment a l'escena del principi de Willow que el màgic aquell gran li diu quin és el dit més poderós de l'univers i llavors li dona que assenyali. I llavors Willow tria equivocadament fins que al final de la pel·lícula se n'adona que el dit més poderós de l'univers és el que un té, no el dels altres, sinó el propi. Però no, hem triat... A veure, mira, posem una mica de música i a veure si la reconeixes, va.
Això és John Williams, però, a veure... A veure la tornada. Home! Ai, ai, ai! Aquella bicicleta.
Aquella bicicleta,
i aquell Mikasa.
Mikasa. Jo diria que és un dels discs més famosos també de la història,
molt,
cinematogràfica.
Molt desproporcionat també, molt colom, tipus colom,
Clar.
Llarg, a més no poder, aquell dit, eh?
I amb aquella bombeta que acaba al final, recordem,
Vull dir que... Però, escolta'm una cosa, allò, no sé si... Què? Si tu tens coneixement d'això... Hi havia posar una bombeta.
Clar,
hi havia una bombeta,
home,
no?
Clar, evidentment. Clar, pensa que estem a l'any 82, Fa 40 anys aquesta pel·lícula, El monstre... Bueno, perdona, el monstre, l'alienígena va ser dissenyat per Carlo Rambaldi i tot era base, evidentment, entre animatrònic i un nan petitet
clar.
Que crec recordar que era un tal Baker, el Kathy Baker, que era el mateix que feia del C-3PO de la Guerra de les Galàxies. Crec que era el mateix, però ara no voldria equivocar-me,
Però bé, vaja, és un dels grans dits de la història del cinema.
Ah, això mateix, Vull dir que és una rotunda obra mestra. Mira, jo la vaig repassar fa poc i... Ostres, tu...
Aguanta?
Ostres, si aguanta,
aguanta.
Tu.
Però doncs mira, perquè, no he volgut tornar-ho a veure amb molt de temps,
Saps amb bona part perquè aguanta?
Perquè...
La música.
Oh, és que la música és magistral.
Al final, els 15 últims i no els finals, és que és una veritable apoteosi wagneriana, I, perdoneu, que he mencionat ara Déu Nostre Senyor, Wagner, segons alguns, Però és extraordinària, La música de Williams acompanya les imatges, o millor dit, les imatges acompanyen la música d'una manera magistral.
Bé, ben retrobat Albert Berlegui a través del seu dit entre acusador en algun moment i benevolent. L'Albert Berlegui ha retornat amb aquest basar de les sorpreses que cada diumenge seguirem obrint en aquest raconet d'una ciutat que no hem volgut revelar mai, en aquest carreró empedrat que és un cul-de-sac i que dona peu a veure un edifici que des de fora no té massa interès i que l'interior està ple de meravelles. Berlegui, t'esperem diumenge que ve,
Igualment, Xavi, que vagi bé.
Adéu-siau.